Passen 20 minuts de les 9, comença la tertúlia del Gall del Monestir. Amb nosaltres la Maria Sansa, la Lourdes Dalmau, el Pasqual d'Osó i també el Narcís Clavell. Molt bon dia als quatre.
Bon dia, bon dia.
Bon dia per dir alguna cosa, perquè està plovent, no direm a bots i a barrals, però Déu-n'hi-do el que ha plogut aquest cap de setmana a Sant Cugat.
Bé,
la qual
bon
cosa
dia.
Està molt bé.
Això és bon dia, exacte. És un bon dia perquè plou i...
És bon dia, t'ho he dit de bon...
Sí, sí, no, no.
Entrar, jo insisteixo que ploure, diu... És bon dia.
Els botiguers diuen pluja, sí. Calaixos, això.
No, no, el carrer mulls, calaixos, aixuts. Sí.
És veritat, però fins a un cert punt, perquè la gent ens esperem a sortir quan hi ha una altra mena de dia pel carrer. Però la realitat és que arriba un moment que no et toca un altre remei que sortir. Per tant... És qüestió de temps.
Hi ha una dita, hi ha una dita castellana que diu marzo ventoso y abril lluvioso hacen un mayo florido y hermoso.
Oi. Ai, que poeta que estàs avui.
Home,
eh?
Jo, tu, no és
poeta això. Castellà.
No, però el dissabte que hi va haver hi ha el mercadillo de Valldoreix, malgrat la pluja, parades faltaven i la gent havia caigut, però hi havia gent comprant verdures i comprant coses, eh? Malgrat la pluja. Sí,
jo
vaig anar a comprar-me.
No, eh?
Jo vaig comprar, també.
Jo vaig hivernar, em vaig tancar el cau i vaig sortir lo just.
La llàstima és que hi havia activitats organitzades a Sant Cugat, per exemple, una dissabte pel Dia Mundial de la Dansa, que va quedar anul·lada, s'ha passat aquest dimecres, el dia 1 de maig. També hi havia iniciatives muntades al carrer aquest diumenge i vam veure com va haver-hi entitats que ja divendres, veient la previsió, que en aquest cas no ha fallat, van avisar que, escoltin, que busquem un dia alternatiu, que és una llàstima també, perquè les entitats que treballen, el Pasqual fa que sí, ja es nota que alguna vegada potser els hi ha passat, no? Que treballes durant un temps molt llarg, esperant aquell dia especial per sortir al carrer i mostrar el que has fet i que la pluja precisament no t'acompanyi.
Saps la feina que hi ha preparar la festa de la tardor i que la tinguis que ajornar? És horrorós.
Diu que mai plou a gust de tots.
No, no, però quan tens una cosa muntada al carrer i plou és desagradable. De totes maneres, hi havia el concert. Ara abans ho comentàvem del gospel, però també hi havia el de la Unió. Per
divendres
ajudar la
o
Unió.
Dissabte? Tots no, ajudem dissabte. La Unió, amb les corals
amb totes les corals del...
El dissabte mateix.
El mateix dissabte, el mateix dia de l'1 d'agost. Molt bé, estava molt ple. Ara, hi havia tantes corals que suposo que només els amics i parents dels de les corals ja omplien, perquè la Unió no és massa gran. Però va tenir èxit, va estar força bé.
I el del Teatre Auditori, del Rotary? Hi vas anar?
Sí, vaig anar i ple, de gom a gom, ple. A mi, esclar, el gospel és un entusiasme, però a mi més...
L'aire lliure.
Sí, no, i a més, crec que ho han de ser negres, la gent que toquen. Tenen un moviment i el cos que no tenen els blancs. I és el mateix que sentir, per exemple, suposo que el mateix efecte que el fa els xinos o els xinesos o els russos, veure que canten, per sevillà, canten i ballen les sevillanes, home, cada el seu. I els hi faltava moviment. Canten, la veu és molt maca, però els hi falta moviment del gospel. El gospel és bellugament, també.
Sí, i a banda d'això...
El gospel em sembla que vol dir evangeli, no?
Sí, sí, és un cant d'església.
El cant d'església dels negres africans que van anar als Estats Units.
Sí, sí.
I és preciós.
O que els van fer anar, depèn de com tu veus.
Sí,
bueno, els van fer anar...
No van ser migrants.
Els van fer anar, però també els negres mateixos, els caps de les tribus també se'ls venien, eh? O sigui, que ells mateixos
van fer-ho tots. Sí, aquí de mals exemples...
Però jo, per exemple, he estat 3 o 4 anys anant al gospel que feien a l'església evangèlica de Valldoreix, per la Susana Pellicer, i era preciós. Eren molt menys, però a mi em va agradar més, perquè era més gospel.
Home, les cantants negres, per exemple, no sé, la Tracy
Chapman, la Whitney Houston, tota aquesta gent cantava el gospel.
Tenen una veu que és difícil trobar-ho en un blanc, en una blanca.
I sobretot el bellugament del cos. Els negres el belluguen estupendo.
Penso a la Whitney Houston, no? També va començar per la via del gospel.
És que tots...
I tenia una veu estupenda i meravellosa.
Però això és igual com tocar jazz, gent blanca. En trobes pocs que toquin bé el jazz blancs, eh? Trobes algun de tant en tant, però el negre...
Aquell català del piano, aquell que era sec... Tete Montoliu, exacte, que era una espada.
N'hi ha de millors, eh?
Escolti'm, alguna cosa més del cap de setmana? Els preguntaré una cosa que els estic preguntant a tots els tertulians. Ja sé que han passat uns quants dies, però així la gent també des de casa coneixen com són els nostres tertulians. Quin llibre van regalar per Sant Jordi o quin van rebre? No sé, quin llibre marcarà aquest Sant Jordi perquè els coneguin també. Hem parlat també amb els polítics i vaja.
A mi no he fet cap regal de llibre. M'han regalat una dona, el Victus, perquè li vaig mig insinuar, i l'altre me l'he comprat jo, que és el Culla,
l'Esquerra
Republicana. I aquests dos els tinc per començar. A la Rosa, sí, la Rosa li regalat a la dona i a la neta. I després m'han vingut tots els nets a casa a buscar-me roses per les seves amiguetes del jardí de casa. Però jo, si li agafo la rosa del jardí de casa i li regalo a la dona, diu que sóc un garrapo. Si l'has d'anar a comprar, malgrat les roses del meu jardí són molt més maques i fan més olor que les que compro. Però li haig de comprar, haig de fer una despesa de 4 euros, que valien aquest any, per comprar-li la rosa a la dona, perquè jo dic que sóc un garrapo. I els meus nets li porten del... I tenen 3 o 4 amigues, i cadu 3 o 4, o sigui, m'han quedat...
Així segur que no
m'han quedat esquivat.
Els rosers esporgats.
Sí, però bé, tenen un bon profit, van cap a les mans d'una nena.
Bueno, doncs jo ni vaig rebre cap llibre, ni vaig donar cap llibre.
Però el marit em va regalar una rosa.
Sí, però jo tampoc, vull dir, aviam, si venen bé i si no venen, igual que abans. M'entens? Vull dir... Vale, els dies i tal, pues, no hi estic en contra, eh? No hi estic en contra. Ara, això de l'obligació de debò hagi de ser i tal, i és més, a casa, que som tres dones, no ens en vam quedar només una de rosa, en vam amb sis. Vull dir, però, francament, molt bé, però m'és igual.
Però les tradicions s'han de complir. Sí. És millor aquesta que el dia de Sant Valentí.
Perdona, el dia de Sant Valentí és el meu cumpleaños i m'encanta.
Bueno, però això perquè és el teu aniversari em sembla molt bé. Però el Valentí és una importació de la cultura saxona, que dels enamorats, que nosaltres tenim el dia del 23 d'abril, que és l'entrega
de... Sí, però convindreu a mi que potser hi ha un... que no hi estic en compte pel comerç i tot això, vull dir, es faci el que vulguis, però potser hi ha un punt d'exageració. Tothom tregui un llibre, de vegades fan el llibre només per vendre...
Mas que és el 10 o el 12% de les vendes de l'any, eh?
Sí, pues, Frank, nosaltres en comprem tot l'any.
És com el cas dels joguets, el 30%
de
vendes per Nadal.
I ja et dic, n'haig de regalar uns, estic compromesa i tal, i volia anar el cap de setmana,
pues ja saps,
però
que aquí
em vaig retirar amb
jo
la pluja i tal.
De llibres, soc un destinatari de llibres, si pots fer-me un, me'l regales.
Ja te'n vaig regalar un.
Sí, la, sí. Va, Pasqual, digue'm.
Amb la Rosa estic exactament igual que el Narcís, coincidim, amb que li vaig fer una rosa a la dona i a la neta, que si li dones una rosa del jardí et diuen que ets un garrepa i llavors forçosament l'has d'anar a comprar fora, ve un pèl més embolicada, però bueno, com deia
no puc creure.
Són més fregants les de
no
casa.
No m'ho puc creure. Totes les dones, si no se'ls dona una rosa, sí, se senten ofeses. No m'ho puc creure.
És el gest, és que és el gest de
anar-la a buscar.
Algú per ella, i en canvi tallar una rosa, doncs això és així. I en quant al llibre, jo llegeixo, tinc un llibre electrònic i per tant no llegeixo mai en paper. Aleshores, i a més dintre del llibre electrònic tinc posades llibres fins a que em moris.
No te'ls acabes.
No me'ls acabo. I per tant ja no em regalo.
Això és el que no faré mai jo a la vida, el llibre electrònic.
Encara et queda
sí,
molt.
No. Perquè llegeixo diaris electrònics, sí, però no hi ha res més planter que després de dinar agafar-se el diari i llegir els articles d'opinió sentat i tocant paper.
Jo també opino això, eh? No. Tenim el llibre electrònic, en tenim allà, anem agafant novetats i tal, però m'agrada més agafar-me el llibre, posar-me de qualsevol manera, si vull estar estirada per aquí, una cama per allà, i anar passant fulles, m'agrada tocar-les.
Maria,
a veure,
un llibre que regalessis, que l'hagin regalat?
No, jo me'ls regalo. Em regalo els llibres i les roses, que surto fora al pati i m'encullo les que m'agraden. Els llibres, la veritat és que me n'he comprat tres, dos i ja els he llegit, i un el vaig comprar per simpatia a la persona. És el del Kilian Jornet, que el conec des de que va néixer, i després vaig comprar, i no aconsegueixo recordar-me'n del títol, perdoneu, ja els tinc llegits i guardats a l'estanteria. L'últim de la dona León, que ha canviat d'estil i no és el comissari, sinó que és una cantant d'òpera, que a més és cert, és veritat, que existeix aquesta cantant, és boníssim, i un del Montalbano, del Camilleri. I en tinc més d'ullats, ja me'n compraré més, però és que cada vegada que passo per la llibreria m'entro.
I us sembla bé la polèmica que va organitzar la Pilar Rahola sobre els llibres, els escriptors mediàtics, els escriptors no mediàtics, els de ciència ficció, de no ciència ficció?
Tinc la mala costum de quan parla la Rahola canviar la misura.
No, jo no, hi ha coses que diu... Jo m'agrada més llegir-la que escoltar-la,
sí,
això no hi ha dubte, eh?
Sí.
Però... no sé.
Ella es va queixar perquè des del Gremi dels Llibreters
van
crear
una subfigura de mediàtics.
Autors mediàtics, sí, i a ella la van
però
posar
la pregunta,
allà.
La
I ella es va ofendre, ella va explicar que per escriure una novel·la i perquè sortís a la televisió no es considerava mediàtica i que ella es considerava partidària d'estar a la llista dels no mediàtics.
Quin escriptor no és mediàtic avui dia? Espinàs, tu agafes, és un bon escriptor, un bon articulista.
Però bé, l'incluïen en els mediàtics o no? No. Clar, aleshores,
però és quin és el mediàtic? Surt als diaris cada dia, també surt a la televisió, per això dic... Jo crec que aquesta divisió no hauria d'haver sigut. Amb això li dono raó a la Pilar Rahola.
Bueno, les divisions es poden fer els que volen.
Jo també penso igual.
No, jo, o sigui, depèn del perfil de la persona, si es dedica més temps als mitjans o si es dedica més temps a l'escriptura.
L'Albert Om, que és, l'Albert Om, que és mediàtic o no?
Bueno, pues en base a això, hi ha una característica...
Això dic jo, és una distinció que no faria.
Hi ha una característica que pesa més una que una altra, i si no, els hi posin els dos.
Però l'oració és una distinció que no faria, perquè jo crec que el dir que és mediàtic és una mica pejoratiu, de dir, es ven perquè és mediàtic.
Home, la interpretació, això és una altra cosa.
La interpretació que es fa és aquesta. Teòricament... Que l'Albert Om o el Pilar Rahola són mediàtics perquè surten molt a la televisió, perquè és la seva feina.
Però una cosa no treu l'altra.
Escriuen llibres i tenen èxit perquè són mediàtics.
Pots ser mediàtic i pots escriure molt bé i a més pot ser que tinguis molta fama també perquè ets mediàtic i també escrius molt bé o no tant.
Pregunto, què guanya el gremi de llibreters fent la distinció de mediàtics? Que diguin ficció o no ficció, com poden ser les pel·lícules, que són comèdies, que són d'acció, que són thrillers, això sí, però que és mediàtic atribuir-lo a l'autor...
Però som molt lliures de fer-ho, vull dir...
Llibertat és, la llibertat és on comença la...
Pasqual,
si no li agrada que no hi vagi.
Per cert, la solució serà, finalment, des del gremi de llibreters, fer una sola classificació. I que sigui mediàtic o no, doncs ja ho decidirà...
Però ja ho han fet ara amb les vendes,
sí,
no?
Sí, sí, però posteriori. Posteriori, però la protesta.
A veure, jo crec que darrere de tot això s'amaga l'oportunisme. O sigui, que hi ha gent que perquè surt a tres tertúlies de la tele o surt a no sé què, i no sé si es deia Rosa Maria o Ana Rosa Quintana, una senyora que feia un programa d'aquesta de la premsa del...
El fa, encara.
O el feia, no ho sé, i que un negre li va escriure una...
Això
una...
fa molts anys, no?
Els que siguin, sí, però pel cas no, és etern. Llavors, jo crec que una cosa és l'oportunisme de dir que aquesta persona surt a la tele, que escriu un llibre, o li escriu un altre, i això a mi em sembla que no és... crec que aquí la raola té tota la raola, Pilar Rahola, i l'altra és de dir, home, mira, és que si surts en allà... no has aprofitat l'oportunitat, sinó que ja ets un bon escriptor de per se, ja ets un bon relator de fets, i mira, doncs això és el que t'ha fet pujar. Llavors, què és primer, la gallina o l'ou? No ho sé. Però
aviam, si al senyor Cuní se li ocorrés fer un llibre, no li podrien dir que és un escriptor mediàtic?
No.
I li trauria això?
Aquí has posat un bon exemple. Si tu, el Cuní, que no complica gens amb les seves idees jo, escriu un llibre... Doncs és un escriptor que és mediàtic, però posar el diari de que és està dintre del seu llibre, dintre dels mediàtics, és a dir, s'ha venut o es ven perquè és un Cuní, no perquè el fondo del llibre és bo.
O és tot plegat.
No. Aquesta
igual
decisió,
hi haurà gent que això
sobre,
serà el
si
que
el llibre, si el llibre que fa és espionatge, o és un thriller, o és una novel·la, és ficció o és realitat, això que es pugui catalogar estic de què. Però atribuir, o sigui, parlar de l'autor dient que si és mediàtic, que si no és mediàtic, que si és blanc, que si és negre, no. És com faig el Víctor, que si l'ha escrit en castellà, però és estupendo, i s'ha traduït al català i me l'he comprat en català. Crec que aquestes distincions el gremi de llibreters no hauria de fer, i crec que la Pilar Rahola en aquest cas tenia
raó. Però si al final el que compta és l'opinió del lector i com el valora ell, si mediàtic o no mediàtic, si bo o dolent. Al final...
Però aquí el que compta és l'opinió de les llibreries.
Exacte, no dels lectors.
No, és la
de les llibreries,
final.
A veure com venen
si
més.
Jo si
tenen...
l'escriptora, sí, pues, però, i si han de vendre més que en catòlic com vulguin...
Un moment. El fer propaganda, o campanya, o com vulgueu dir-li, és car. Si resulta que els llibreters aquesta propaganda i els hi fa la tele en programes de tertúlies o en programes de no sé què, s'estalvien haver d'enaltir la figura de l'escriptor. Diu, mira, això ja m'ho fan uns altres.
No ho aprofiten ells, eh? No ho aprofiten tots.
Aquest no és el problema. El problema és, tal com deia el Pep, és la catalogació de mediàtic o no. Vull dir que potser seria millor que no s'haguessin embolicat amb aquesta... S'haguessin pogut estalviar aquesta...
Però després també... Jo recordo diversos Sant Jordis, no? Quan el número 1 en vendes era, per exemple, el llibre de Polònia, no sé si ho va arribar a ser-ho, però havia venut molt, la gent també es queixava. Clar, és que aquests mediàtics finalment els acaben fotent la feina, els que es dediquen. Ara fan la classificació de mediàtics,
sí.
Sí. I ara tothom contra el gremi del llibre té.
Bueno, i tenim autors com el Sánchez Pinyol, que no vol anar a signar llibres perquè diu que allò és...
Sí, ell s'ho pot permetre. Però ell s'ho pot permetre, perquè clavem molt.
Però bueno, per què no es deixa la gent que faci el que vulgui, que opini el que vulgui, que cadascú
digui... Jo deixo que tothom faci el que li doni la gana, però vull dir que...
I si ell opina que és una mena de teatralització de la cultura i tal, doncs està molt bé.
Si l'individu té dret a opinar, per què no té dret a opinar el col·lectiu? Ja està. Ara respon-me això.
No, no, és un tema democràtic, senyor meu? Aleshores serà...
Però si la suma, la suma dels drets individuals és la suma del poble, i el poble té dret a també a
decidir. Però el mateix Sánchez Pinyol, dient que no fa signatures, ja va obtenir el titular,
sí,
que permetia també tenir resolts els mitjans de comunicació.
Exacte, sí,
per tant,
sí,
aquí
sí,
tothom sap jugar les seves cartes. Sí, sí, sí. El vam entrevistar perquè va venir Sant Cugat el, sí, Albert Sánchez Pinyol, i ell argumentava molt perquè considerava que Sant Jordi s'havia convertit, ara no recordo exactament les paraules, però en una mena de fira, de només signatures, i ell ho argumentava. Però igualment va obtenir el seu espai.
Segur que passa que...
Per exemple, el dia de Sant Jordi, l'endemà, millor dit, ja tornava a sortir perquè havia fet una excursió amb l'Albert Tom pel centre de Barcelona,
sí,
evitant les signatures, etc, etc. Per tant, ell va, el seu espai mediàtic també el va tenir.
Però si jo vaig
a davant de la qualitat de les novel·les.
Si jo vaig a la presentació d'un llibre, jo vaig a la presentació d'un llibre i l'autor me'l firma, el compro allà i l'autor me'l firma, em demana el nom i fa una cosa més íntima, em sembla molt bé. Però aquesta comercialització que s'ha fet a Barcelona, de que a les 12 està el Corte Inglés de tal, sí, a Catalunya, a les 12 i mitja t'ha posat tot, pum, 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 pum. A mi penso una mica com el Sánchez Pinyol, dic, escolta...
Sí, però, Narcís, però és...
No saben a qui firmen, és
la
una cua...
La societat americana, que està molt acostumada a la presentació de llibres i que els autors estiguin allà...
Sí, però no com un dia
signat...
i fer cues, eh? Estàs no, a la llibreria...
Estan a la llibreria, però aquí tu te'n vas a la presentació d'un llibre i hi ha quatre gats, vull dir, no
si
encara que sigui el Sánchez Pinyol o el Javier Cercas, vull dir, no hi ha cues de gent perquè li signin els llibres. I per tant, potser el fet de que s'hagi estem acostumant, fent pedagogia a la gent per Sant Jordi, potser anirem acostumant i acabarem fent cues a la llibreria quan algú presenti un llibre, no?
Escoltin, canviem de tema. Veig que dona de sí això de Sant Jordi.
Amb nosaltres pot donar.
No, ja ho veig. A veure si aquest tema també en dona. L'alcaldessa Mercè Conesa ha explicat que de moment l'Ajuntament no es planteja ingressar els impostos directament a l'Agència Tributària Catalana, tal com han fet altres municipis. Segons Conesa, aquesta mesura requereix molta prudència i, sobretot, s'ha de fer amb un blindatge jurídic. Tot i això, l'alcaldessa ha refermat el compromís de la ciutat amb el procés sobiranista. Tot això arriba perquè, com saben, l'Associació de Municipis per la Independència, de la qual forma part Sant Cugat per decisió del ple, insta els municipis a fer aquest ingrés a l'Agència Tributària Catalana, que després, recordem, també ha de transferir aquests diners a Hisenda a Madrid. Jo els voldria preguntar què els sembla l'exemple que han fet aquests 11 municipis, tot i que són molt petits i per tamany s'ho poden permetre perquè no és tan complicat com en un ajuntament de 85.000 habitants, i els demanaria si vostès consideren que Sant Cugat, tenint en compte més aquest vincle que té amb l'Associació de Municipis per la Independència, ha de fer aquest pas de fer el pagament, o si consideren que s'ha de mantenir l'actual estructura amb Hisenda i deixar-nos d'aquest pas intermig. Qui vol començar?
Aquí podríem dir que tenim dos sis, un potser sí, potser no, i un altre que dirà que no.
No, però escolta, tu parla per tu i deixa els altres parlar per ells.
Deixa'ns parlar nosaltres,
Narcís. Bueno, jo m'anticipo ja. Jo crec que la Conesa té raó, s'ha d'anar amb molta cura, perquè és un ajuntament molt complicat, 80.000 habitants, i amb el recolliment dels impostos ha de ser molt, molt important, però crec que diu prudència, però que la prudència no es faci ser traïdors. I crec que amb el temps, es tardarà 6 mesos, tardarà 7 mesos, doncs el Sant Cugat també s'unirà en aquests municipis per la independència, que és 14 o 15, i ingressarà a l'Agència Catalana els impostos. No crec que necessiti cap cobertura legal, no sé exactament, perquè no hi entenc prou, però jo crec que si després l'Agència Catalana ho ha d'ingressar en les arques de l'Estat espanyol, doncs no hi ha cap problema, el dona amb un intermediari que cobri plen. Crec que amb això estem agilitzant i donant... O sigui, estem entrenant, fent muscle a l'Agència Catalana per al dia de demà ja pugui recaptar-se i quedar-se, que és la finalitat.
Jo, perdona.
Qui comença? No,
bueno, jo anava a dir que m'agrada que el Narcís ho tingui tot tan previsible, perquè en certa manera el que està dient és que som coherents amb la nostra manera de dir i de ser i que mantenim les coses al llarg del temps, val? I per altra banda, lo de la senyora Mercè Conesa, doncs jo agrair-li aquest gra de seny amb tot... disori que hi ha, que estem pujats amb una mena de coet cap a no sé on, perquè des de tot arreu, des d'institucions europees i tot això, doncs ens diuen tranquil·litat, no aneu cap on no toca i tot el que...
Però què et semblaria fer el pagament a l'Agència Tributària Catalana en si, la mesura?
A mi, trencar les normes establertes no m'agrada mai.
No és cap il·legalitat, ho dic perquè ha de quedar clar, perquè l'Agència Tributària Catalana estava recollida en el darrer estatut, vull dir que no és un...
No és un acte legal,
No, dit això.
Bueno, jo penso, quan hi ha una via directa, no s'han de fer rodejos. D'igual manera, de vegades penso que determinades activitats les ha de donar l'Ajuntament perquè és l'administració més propera, doncs la recaudació no sé per què hem d'anar passant per entrebancs. Que a més només van en contra normalment del contribuent.
La fa la Diputació aquí, no?
Ara sí.
Sí,
però per un tema econòmic. Per un tema econòmic, eh? Per un tema de cost. Vale? L'oficina també era un lloc per anar
a
pagar multes.
No, a pagar multes i a col·locar la tira de gent.
A veure, que li toca la Maria.
No, jo, el Pasqual.
Fem la roda. A veure, jo en aquest cas que estàs exposant, Pep, jo diria que un cop més el poble s'ha avançat als polítics. Els polítics hem d'anar a remolc del que ens està marcant el poble. Per tant, ara en aquest moment el que m'imagino que està fent la Generalitat és estudiar ben bé que no hi hagi cap fissura legal perquè la gent que posi els diners en allà protegir-los del Montoro. Bueno, dit així simplificat, estudiar la duplicitat d'estructures que ha d'haver-hi perquè, esclar, si ara ens presenta una allau de ciutadans que volen pagar a l'Agència Tributària Catalana, no podrem, ho farem unes cues d'allò. Estudiar, és a dir, crec que un cop més s'ha adelantat el poble en el d'allò. Efectivament, si això, la idea em sembla excepcional. És a dir, el dia que aquesta idea es pugui divulgar, el dia que tots els contribuents, que tots els ciutadans contribuents puguem contribuir, puguem pagar, encara que després faci el que vulgui a Madrid, que sempre un parell de dies es pot entretenir la cosa, però bueno, encara que puguem pagar allà, jo crec que ja no caldrà ni consulta. Si el 80% dels ciutadans de Catalunya, dels contribuents de Catalunya, anem a contribuir a l'agència, ja vol dir alguna cosa. I si només anem al 10%, ja en voldrà dir una altra. És a dir, jo crec que seria una espècie de consulta...
Perquè hi ha molta gent que no contribueixi, aquestes es deixa sense de tabota.
No, per això, però crec que sí que seria un gran indicador.
Un termòmetre.
Exactament, un termòmetre. Aleshores, per tant, crec que la idea em sembla excepcional, crec que s'ha d'acabar de polir. Per mi, em dius, diria, com parodiant, diria, con esa dixit, Roma locuta. És a dir, ella, que a més està a la Diputació, o sigui, vicepresidenta de la Diputació, que coneix molt, molt més els vitricolls de totes aquestes, de tots aquests camins. Ara li diuen sendes, no sé si ho heu sentit, la senda del no sé quantos. De tots aquests camins, ella sabrà si realment ens cal encara alguna garantia més. Per mi, el que fa la Conesa ho fa ben fet.
No,
Maria, a veure,
jo continuava amb aquesta mateixa línia, vull dir, em sembla que l'últim dia ja en vam parlar una mica d'aquest tema, no sé si micròfon obert o tancat. Sant Cugat és un ajuntament gran, penso que l'exercici que s'ha fet fins ara és amb ajuntaments petits, s'ha d'anar amb una certa prudència, estem pagant tots els ciutadans de Sant Cugat l'impost a la Diputació, realment perquè és millor, perquè té la infraestructura per fer aquest cobrament. Penso que l'Agència Catalana no sé quin nivell d'infraestructura té.
Ahí està.
Penso que no en té gens i, per tant, a veure, no fiquem...
Hi ha acord entre la Diputació i l'Agència Catalana.
No fiquem el carro a davant dels bous, que diuen. Penso que les coses s'han de fer prudentment. Els ajuntaments... part del seu la despesa els hi ve directament del govern central, per tant no penso que Sant Cugat es pogués quedar penjat amb algun tema d'aquests i bueno, que vagin passant endavant els ajuntaments petits i ja hi arribarem un dia o altre, no?
Algun comentari més sobre això?
No.
Vaja, sí que ho teniu clar cadascun. Pensava que hi hauria més polèmica.
Us ho agraeixo.
Perdona, Pep, això és no saber... Mira, la cosa més important que fa un ajuntament, un govern autonòmic o un govern central és l'aprovació dels pressupostos.
Sí.
T'asseguro que ni en l'Ajuntament ni enlloc hi ha discussions sèries, perquè és o que sí o que no, però ningú s'atreveix a discutir els pressupostos. I amb això de l'Agència Tributària està passant tres quarts de lo mateix. La gent es perd.
Voldria ser
no, però aquí hi ha una cosa curiosa, que tu has felicitat a la Mercè Conesa, per la prudència, i en canvi la Lourdes, i jo també he felicitat la Mercè Conesa, i la Lourdes també la felicita. O sigui que la Mercè Conesa està fent tan bé per un costat que per l'altre.
Bueno, jo m'estimaria més que hi fos el meu company Ferran Villasenyor, que segur que també ho faria bé.
Però sí que tenim un equip de govern que quan pot penja l'estelada, per entendre'ns, sí. I després quan se li pregunta sobre l'Agència Tributària Catalana, vaja, de moment ja veurem.
La pela és la pela.
Ara quan van despenjar o algú va arrencar l'estelada, de la mateixa manera que es va penjar una vegada perquè no es va poder penjar una segona, doncs ara es busca el consens amb els partits. Bé, des de l'Ajuntament a què juga? A ser independentista o a no ser independentista? O quan ens interessa traiem l'estelada i quan no ens interessa
jo crec fem que, jo crec marxa que la, enrere? Jo crec que la Mercè Conesa té ben clar el que és. És una, no tinc cap dubte que és una independentista de soc i rebo. El que passa que està lligada per moltes lleis espanyoles i que ha d'anar amb prudència i que l'Ajuntament és molt gran, però jo crec que hi ha també un acord entre les quatre diputacions catalanes i l'Agència Tributària Catalana, i es va signar fa uns 3 o 4 mesos un acord, per la qual cosa les diputacions seran part de aquestes agències, de l'Agència de Catalana de...
Està bé, perquè les diputacions tenen molts diners que els estan malgastant.
No solament diners, que tenen un sistema, per exemple, a Valldoreix va cedir la recaptació d'impostos a Valldoreix, a la Diputació de Barcelona, i l'eficàcia, si abans estava un 70% de recollint de cobrament d'impostos, a la Diputació va passar el 90% i escaig, O sigui que tenen un sistema efectiu,
un bon sistema
de recaptació d'impostos.
De fet, quan va haver-hi el canvi cap a la Diputació, Sant Cugat es va notar molt l'índex de recaptació.
Exacte,
perquè
exacte,
quan teníem l'oficina pròpia
hi havia molts morosos,
hi havia un marge morosos que no acabàvem de cobrar.
L'oficina pròpia, i abans que ho recaudàvem directament de l'Ajuntament, també hi havia molts problemes per fer la recaptació.
El problema que té per el que ho recapti, i és gairebé un acudit, que ho recapti la Diputació, és que si abans si et posaven multes fora del terme municipal de Sant Cugat no les havies de pagar perquè allò era fora de la jurisdicció, i en canvi ara amb la Diputació, com que té tota la província, et posin multes arreu de qualsevol punt de la província de Barcelona, les has de pagar. Però bueno, és una anècdota com...
El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, ha anunciat aquest diumenge a Granada que el seu executiu impulsarà un pla d'ajust de 3.000 milions d'euros per reduir aquest any el dèficit públic des del 7% fins al 6,3% del PIB. D'aquesta xifra, 1.000 correspondran a nous ingressos, és a dir, a través de pujades d'impostos, tot i que no tocaran l'IRPF i l'IVA, i 2.000 a menor despesa. Tot això arriba després que divendres coneguéssim quines són les previsions del govern espanyol, que de cara a aquesta legislatura considera que no es crearà ocupació, tot i que afirmen que començarà a haver-hi creixement econòmic a partir del 2014. Ara no sé si m'erro, diria que és el 2014. Tot i que aquest creixement econòmic, explica molt l'audiència, si creixes, has de créixer a un cert nivell, a un tant per cent, per crear ocupació.
Dos i mig.
Depèn de les economies.
Dos i mig, tres, comences a crear llocs
de treball. Hi ha gent que diu un i mig, però és igual, jo estic d'acord que ha de ser com un
que quedi clar, que el creixement que es preveu no incorporarà nous llocs de treball, perquè malgrat aquest creixement, doncs, com deien la Lourdes i el Narcís, doncs no és suficient com per que la maquinària de creació d'ocupació funcioni. Dit això, i tenint en compte les perspectives en què ens trobem, els voldria demanar la seva opinió, com veuen, en quina situació ens trobem, i sobretot si hi ha alguna alternativa a aquestes mesures que s'estan prenent per intentar corregir la situació, perquè l'increment de l'atur lamentablement és esfereïdor.
Jo penso, no sóc gens economista, no hi tinc res, però una mica com deia el Pasqual, de que el poble s'ha d'avançar o s'ha avançat en els polítics. Jo crec que els estats perifèrics del sud d'Europa haurien de revolucionar-se ja contra les polítiques de la Merkel.
Jo no,
no pot ser, haurien d'anar amb una restrenya, això no estic de curt, però que hagin que haver-hi mesures de creixement, com ja està demanant el Fons Monetari Internacional, potser devaluant l'euro, potser injectant més diners i provocar una mica de creixement. Això, si no s'aturarà. Cada vegada hi ha més misèria i més mal de cap, i al moment va haver una explosió social. Jo ho veig així, Jo, si no fan mesures, i que els països del PIC, aquell que deien Portugal, Itàlia, Grècia i Espanya i tot això, doncs s'haurien d'imposar tots plegats a la política d'austeritat que està marcant l'Alemanya. I això és així.
Jo penso que, aviam, s'han pres unes reformes, el president demana paciència, és veritat que d'un dia per l'altre la situació no pot canviar, màxim quan és també tot l'entorn, vull dir, no som sols, nosaltres som, diguem-li, el farolillo rojo.
Quan ho feia, quan ho feia el PSOE, sí que eren sols, només ho feia malament el PSOE. Quan va venir
el del PSOE, el del que m'enfastidiava és quan anava dient que eren antipatriotes, aquells que s'advertien i avisaven de la situació que venia. I mentre altres països van cometre, mentre altres països van cometre la reforma fiscal i tal, aquí anàvem dient que aviat passaríem a França. I estàvem igual que Itàlia i aviat passaríem a França.
Qui va dir que jugaríem a la, que jugàvem a la Champions?
Pues, pues ell, no?
No, no, sembla que
era... No, no, no.
Però pues centrem-nos a les mesures.
Aleshores, vull dir...
Sí, sempre critiquem els altres.
No, però tu sí, busques no. també el cos a cos.
Home, jo, és veritat que el que penso que...
Va, sisplau, sisplau.
Una ruïna, que teníem una ruïna fa molt poquet, vull dir, si estàvem intervinguts o no, diguem-li, d'un dia per l'altre no es pot arreglar, aquestes coses són lentes, s'ha de donar, diguem-li, una estabilitat, s'han de fer totes les reformes, però encara no estan totes. El cos... I és, jo no dic que no s'hagi de tenir una protecció social, ¿vale? Però potser, diguem-li, s'ha d'hostejar d'una altra manera. No pot ser que les empreses hagin de suportar uns costos superiors a les que...
Bueno, bueno, ara respondrem, ara respondrem.
Quotes a la Seguretat Social en Europa i quotes que han de pagar aquí els empresaris, vale? Pues, mireu, si no hi ha empreses no hi ha feina.
Però per què no la rebaixen les quotes a la Seguretat Social per incentivar la contractació? Pues, si això ja fa temps que molta
vale,
gent ho
diu. Ho veu. Pues, vaja, tothom ho veu,
això, doncs, si ja no ho fa el PP,
s'han d'adaptar. Bueno, pues, s'han de fer. Llavors, per exemple, no pot ser aquestes normatives en 17 comunitats autònomes que les empreses vagin movent-se d'un lloc a un altre i que hagin de passar per situacions diferents. M'explico. Tothom recorda aquella anècdota del senyor que anava a caçar i no se'n va...
Ho van dir l'altre dia, ho van dir l'altre dia. Vale? Sí, sí. I el Pol Caspí va anar caminant i estava amb un altre com vale. Nosaltres. Jo escolta, pregunto, i per què
no
quan entro a Madrid no haig de pagar l'autopista?
Veritat que no, veritat que no. Pues és que si hi ha tot un territori s'ha de tenir, diguem-ne, una unitat de mercats. S'han de poder complir les mateixes coses.
Per no, Unis no existeix unitat de mercat, eh?
Els estats són molt més grans.
Pasqual, i ha quedat clar.
No, és que, clar, la cosa va... Aviam, jo ho trobo indignant. Trobo indignant que Espanya, o l'estat espanyol, hagi de pagar només 3.000 milions de pessetes per complir amb el seu dèficit i que Catalunya, si s'hagués mantingut el 0,7, n'hagués hagut de pagar 4.000. Jo trobo que és una desproporció indignant. I crec que de tot el dèficit, de tots els guanys, o de les menys pèrdues de dèficit que tinguin, haurien de revertir amb... No dic amb Catalunya, però sí que haurien de revertir amb les parts més d'allò. Tenen 18.000 milions, se'ls ha rebaixat 18.000 milions, i d'aquests només, o sigui, ara només compleixen, només han de retallar fins a 3.000 milions. Això jo ho considero absolutament indignant. Una altra cosa que considero indignant, i això és un pèl més proper, és el que deia ahir el Millo, diu, oh, si volen arribar, bueno, aquí sembla que es donaran a l'1,2 i no sé què, diu, si es vol arribar alguna cosa més, a veure, que facin només les despeses fonamentals. És a dir, no va dir, però penso que en l'interim sí que ho deia, que treguin les ambaixades, que treguin la campanya de la llengua, sí, que treguin no sé què. Això no ho va dir-ho, però no va dir-ho perquè no el van tibar prou de la llengua, però li faltava molt poc per dir-ho. És a dir, si ens donen el 2%...
Jo ja ho dic. Sí.
Si ens donen el 1,5% o el 2%, serà a base de deixar-nos... bueno, pelats com un espanyol, i això no pot ser. I llavors jo trobo, considero que és indignant que l'estat espanyol es quedi els 3.000 milions mentre nosaltres ens ho facin gruar, perquè segur que 2.000 milions els haurem d'acabar retallant. És proporcional que Espanya retalli 3.000 i nosaltres 2.000? No.
I no ens paguin el deute que es deuen.
Va, que avui sentia la Maria, també.
No, a veure, la Maria pensa que el primer que caldria fer és arreglar la fiscalitat europea en general. La segona qüestió és que hi ha economistes, jo normalment no me'ls crec els economistes, però algun em fa gràcia i penso que diu la veritat, com pot ser l'Oliver, que de tant en tant fa discursos i escrits que m'agraden i m'interessen. Ell analitzava l'altre dia que Espanya sempre ha tingut mals governs amb la creació de llocs de treball. Sempre, de sempre, perquè ell recordava que des de l'any 80 cap aquí hi ha hagut tres vegades que hem estat al voltant del 25% de l'atur, perquè hem posat tots els nostres ous a la mateixa panera, que és la construcció, el totxo i no sé què. I de fet això es va ampliar ja molt amb el govern Aznar, que va alliberar tot el sòl i així tenim totes les quantitats de totxo que tenim per tot el territori. Això no passa, els ajuntaments no en tenen la culpa de la liberalització del sòl. De cap
quan
color,
es liberen
el
mercat, els preus baixen.
De cap
quan
color
es liberalitza el mercat, els preus baixen.
Deixem acabar la Maria i després...
A veure, els països nòrdics no tenen aquest problema i tenen una societat que té totes les avantatges de les societats democràtiques, socialdemòcrates, encara que el govern no sigui socialdemòcrata, però ha arribat a tenir uns conceptes d'estructura que no els hem arribat a tenir aquí encara mai. Quan ho començàvem a fer, es va alliberar el sol. Jo penso que el problema no és només de la Merkel, el problema és nostre, de tot el país, i o canviem les estructures econòmiques o no arribarem a fer mai res de bo.
Algun comentari més sobre creació d'ocupació? Perquè, vaja, jo una altra cosa.
Perdona, m'he descuidat. Molts empresaris d'aquí Sant Cugat i de fora de Sant Cugat estan treballant en negre i això és una vergonya que s'ha de prohibir
de fet,
i s'ha de perseguir.
El 25% d'atur, el 25% d'atur, si ho comparem amb Grècia, per exemple, que estaven al 15-16, jo no me l'acabo de creure. És a dir, ha d'haver-hi una part de l'economia que està submergida perquè un 25% d'atur, jo no em crec que no estés segons quins grups davant, segons quins llocs, i no els diré perquè tampoc, fent protestes molt dures. Per tant, ha d'haver-hi una part de l'economia molt submergida perquè és que si no, no s'entén que un 25% de la població activa no...
Hi ha una cosa contra la llibertat que sempre es pregonera la meva amiga Lourdes, però que no entenc, i és com Europa, els pisos de la societat occidental o de l'economia més avançades permeten la importació de productes, de països que els productors, els treballadors, són esclaus.
Per dius exemple, per la Xina?
Ho dic per la Xina, el que ha passat per Bangladesh, últimament.
Un cas molt
perquè dic, estic molt d'acord que allà pots produir més barat perquè els sous són més barats, però quan no es compleixen els mínims humans ja, de que tinguin seguretat social, seguretat sanitària i tota aquesta gent, doncs al moment d'entrar en aquests països els haurien de fer pagar un impost i aquest impost tornar-los a l'estat d'origen perquè paguin la seguretat social i paguin la sanitat d'aquesta... És invergonyós el que està succeint, que marques de prestigi, de gran prestigi del món occidental, i no dic marques, però escolta, es poden anomenar tant d'esports com de moda, que fabriquen en aquests països amb verdadera esclavatge. I això s'hauria de posar un impost a les entrades o prohibir-los, un impost fort per allò.
Molt breu, que tenim 2 minutets.
No, en el cas de la Xina, diguem-li, el segueixo una mica, perquè tinc un fill allà, està visquent i així, la situació a la Xina ha evolucionat molt, Ha evolucionat molt. Vale, que no tenen, diguem-ne, els paràmetres de nivell de vida que tenim nosaltres i potser les cobertures, etc. Però ha canviat molt en 20 anys. I sabeu per què no es posen els arancels i aquestes històries? Que potser jo m'hauria d'estudiar aquí. La veritat és que no estaria ben definida, però hi ha un organisme, que és l'Organització Mundial del Comerç, que lluita i treballa perquè, diguem-ne, tots els països se liberalitzin. Perquè està demostrat que quan els països s'especialitzen en allò que saben fer i dels que tenen més capacitat, al final el conjunt de la producció millora.
10 segons per la...
Perdona, només un segon. Quan tu compres un producte que ha fabricat una persona amb esclavatge, que no ha pogut tenir seguretat social, que no ha pogut... Un moment, que no ha pogut tenir seguretat social, que te paga 60 hores a la setmana.
Esclavatge no és el nivell de vida d'allà, que cadascú és molt diferent.
No, no, 60 hores, que no poden sortir, que no tenen seguretat social, que no tenen medicines. Si importes aquest producte, estàs important misèria i esclavatge.
Pasqual i Maria, 10 segons cadascun i tanquem.
Només volia dir el primer tema...
O Maria i Pasqual.
Que jo crec que el Rajoy està prenent les mesures que són correctes. Però el que passa és que ens estem passant per l'obert. Però crec que les mesures van pel bon camí.
Va, Maria,
bueno,
punt final.
Jo crec que no van pel bon camí i, en totes maneres, el funcionament del capitalisme és la deslocalització, no? El Volkswagen va venir aquí perquè pels sous eren baratos, diguéssim.
Sous baratos, d'acord,
sí.
Però no misèria.
És millor comunisme.
No, perdona, jo no he sigut mai comunista.
Tampoc.
Escoltin, doncs veurem com van les coses, perquè ho podrem tractar la setmana que ve. Moltíssimes gràcies, Pasqual, Maria, Lourdes i Narcís. Fins la setmana vinent. Molt bon dia. Però Xina sí que...